Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, callar per evitar conflictes. Tots coneixem persones que callen per evitar conflictes, que s'estimen més no posar llenya al foc i callen, i callen, i callen. També tots coneixem persones que a l'hora de resoldre o discutir un conflicte amb una altra persona l'ataquen directament o se senten ferits per la reacció de l'altre i llavors s'enfilen. Això pot passar en contextos delicats, com una família o una parella, o també a la feina. Llegim el llibre Comunicación no violenta. Si dues col·legues comparteixen la mateixa oficina i una obre la finestra, no és pas per molestar l'altra, que és fredolica. És, sens cap mena de dubte, perquè ella té massa calor. Si la que té fred tanca la finestra, no és amb la intenció de molestar la primera, sinó perquè té fred. El conflicte es pot tornar violent a partir del moment en què una acusa l'altra de males intencions, és a dir, de falta de respecte. En efecte, això és el que sovint ens resulta més insuportable i que ens enfurisma més. Vivim com una injustícia molt gran el fet de ser acusats de voler fer mal. Potser, havent sentit això, ens sentim identificats o pensem que és el nostre pa de cada dia a la nostra oficina, si és que treballem presencialment. Si no, segur que hi ha altres moments en què hem estat presents quan algú s'ha sentit ferit pel que realment no era un atac cap a la seva persona o ens ha passat a nosaltres mateixos. Què hem de fer, llavors? Callar? No dir el que pensem? Arriscar-nos i mirar d'arreglar la situació amb bones paraules? Potser millor esperar que passi la tempesta i llavors actuar amb l'assertivitat que calen les relacions interpersonals, perquè tant si els irats som nosaltres com si són els altres, diu la psicòloga Valèria Sabater. Atès que en els moments d'ira no som conscients del que diem, és millor esperar que passi la tempesta per poder exposar el nostre punt de vista de manera assossegada. Dit d'una altra manera ben simple, els incendis s'apaguen a l'hivern. Avui a l'ofici de viure, callar per evitar conflictes.
Anthony Robbins. La manera com ens comuniquem amb els altres i amb nosaltres mateixos determina la qualitat de les nostres vides.
Soc Ferran Ramon Cortés, especialista en comunicació interpersonal. Callar per evitar els conflictes sol ser una mala estratègia, però també pot ser una bona estratègia. És una mala estratègia si ho fem per sistema, si ens empassem les coses per estalviar-nos la incomoditat de discutir-les amb els altres. I és dolent perquè empassar-nos les coses no és neutre per les nostres emocions. Cada vegada que callem per evitar un conflicte, ens carreguem una mica emocionalment i anem acumulant pressió fins que explotem. La idea és que callo, 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 vaig callant i quan ja no puc més, exploto. I el que hagi de dir, ho dic, de manera agressiva, impulsiva i creant encara un conflicte més gran. Però callar pot ser una bona estratègia si ho fem puntualment i ho fem perquè hem captat que dir el que diríem en aquell moment l'únic que faria és retroalimentar el conflicte. Si estem davant d'una persona que està en plena efervescència, el que anomenem reacció olímpica, intentar parlar no serveix, hem d'esperar. Callar serà una bona idea en aquest cas. Això sí, hem de trobar el moment de parlar-ne per no deixar-ho passar, perquè si no anirem al primer escenari. Els conflictes, segons el meu parer, no s'han de tapar ni s'han de defugir. S'han de saber abordar i gestionar, i sobretot buscar el moment oportú per fer-ho. I quin és aquest moment? Aquí podríem aplicar la metàfora del plat de sopa. Si la sopa està massa calenta, escalda i ens deixa uns dies escaldats. Però si està massa freda, no val res, no deixa bon sabor. Per tant, els conflictes, com el plat de sopa, els hem d'abordar a la temperatura correcta, ni massa calents ni massa freds. Així doncs, no callem per evitar els conflictes com a estratègia, però sí abordem-los en el moment oportú. I això pot implicar callar en algun moment donat.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, callar per evitar conflictes. En parlem amb Emma Ribas, doctora en psicologia i sexòloga clínica, instructora de mindfulness. Emma, benvinguda. Gràcies per tornar a l'ofici de viure.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies també a Francesc Bonada, coach especialitzat en comunicació no violenta, enginyer de telecomunicacions, amic del programa. Gràcies també per tornar, Francesc.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
En tot cas, aprofito per recomanar el llibre Comunicació no violenta, un llenguatge de vida, que vas revisar en el seu dia, que és un clàssic i que podem trobar en català.
Està en català, és una edició que va sortir l'any passat, sí, estava l'edició en castellà, té milions de llibres editats, i en català es va editar l'any passat, sí.
Marshall Rosenberg,
el creador de la comunicació no violenta.
De la comunicació no violenta, de la qual implícitament estem parlant també avui. L'ofici de viure, perquè és clar, tots coneixem persones que callen per evitar conflictes, i això m'imagino que l'Emma Ribas a la consulta ho ha vist dia sí dia també en parelles. En les parelles és el pa de cada dia, i també a mi em fa l'efecte, potser m'equivoco, en parelles grans ho veig molt, o sigui que arriba un moment ja que s'estimen més callar, perquè es desgasta molt, una nova discussió, una picabaralla dialèctica, i callen i callen,
Sí, per evitar el conflicte, per no entrar en l'atac, el contraatac. Jo, de fet, a la consulta veig que la comunicació en realitat és un art en qualsevol àrea de la teva vida, no? No només en la relació de parella, sinó també com em comunico la feina, com em comunico amb els fills, com em comunico en les diferents àrees de la meva vida. I sí, i és important poder reflexionar sobre això, poder desenvolupar una comunicació conscient, no? D'aprendre a ser conscients de com em comunico.
Val. Perquè sí.
Tindrà uns efectes a la meva vida. La meva vida relacional dependrà o tindrà molt que veure la manera com em comunico, les reaccions que tindran els altres amb mi, com jo construeixo, em vinculo. Aleshores, és una assignatura, d'alguna manera, pendent, que no ens han ensenyat a la infància, que, per sort, cada vegada més a les escoles ja es comença a ensenyar a comunicar des de, no?, a expressar les emocions, a expressar com em sento, què necessito, i això és bàsic, no?, i expressar-ho, poder-ho expressar bé, no?, poder posar límits, poder dir no, sense sentir-nos culpables, sense sentir-nos egoistes. M'explico? És el...
I què li diria, sabent que cada cas és un món, què li diria la Emma Ribas, la doctora Ribas, a una persona que sistemàticament, aquest exemple que jo posava, no?, un dels dos membres de la parella que sistemàticament calla per evitar conflictes, per evitar problemes?
Que es pot convertir en un problema molt més greu, perquè quan callem podem arribar a somatitzar en diferents àrees de la nostra... No, moltes vegades també les malalties que tenim també parlen de la nostra manera de viure les situacions i de comunicar-nos. A vegades quan callem, doncs podem acabar tenint problemes de tiroides o problemes digestius. Aleshores, quan aprenem a dir el que necessitem, sense, clar, en parelles que, on hi ha atac contra atac, que un dels dos va callant, al final ho explota cap endins, no?, que jo dic, que amb una malaltia...
Una implosió, sí.
Exacte. O cap a fora, que després ja moltes vegades no hi ha solució.
El que deia en Ferran Ramon Cortés, no?, esclata en el moment més inoportú, inesperat, sí. O és la gota que fa vessar el got.
Exacte. Hi ha moltes parelles que arriben a aquest punt, que... No, que l'altre membre de la parella et diu, ostres, que diu que vol deixar la relació, però, clar, jo no sabia res de tot això, que li molestava tantes coses, i s'ho ha anat callant, i clar, i és veritat, no, que diuen, ostres, ara jo no tinc una oportunitat, sisplau, dóna'm una oportunitat per poder arreglar tot allò que jo no sabia.
Clar. Bé, des de la comunicació no violenta, en Francesc Bonada, com aborda aquest callar per evitar conflictes?
Bueno, això és com és un dilema, no? Aquest de, si expresso, doncs faig saber el que jo necessito, però a l'altre, depèn com ho digui, pot crear una reacció contrapoderant i danyar la relació, i si no, o exploto o implosiono, no? I és un dilema i que des del punt de vista de la comunicació no violenta té ens aporta una visió diferent. És a dir, aquí estem a l'hora d'expressar un desig o alguna cosa que jo vull, estem moltes vegades en el paradigma mental de guanyar o perdre. Si jo vull això, o ho tinc o no ho tinc, guanyo o perdo. Llavors es tracta de bellugar-nos a una altra banda que sigui un lloc de guanyar. Llavors, no sé, per posar un exemple, hi ha una distinció per mi molt important en comunicació no violenta, que és no és el mateix l'estratègia que la necessitat.
Què vol dir això?
Exacte, un exemple. Posem un exemple de una parella que van a treballar i després d'un dia de molta feina arriben a casa i un diu, escolta'm, saps què? Em vull quedar a sopar a casa. Ja està tranquil. Tal. I l'altre diu, hosta, jo vull anar al cine. Això és irresoluble. Aquí no hi ha, o guanya un o guanya l'altre.
Si hi ha el toc de queda, ja queda tot solucionat.
Sí.
Sí, es resol automàticament.
Bueno, esperem que aquest conflicte el tinguem o el podem tenir en els propers mesos, no? Doncs això és un guanyar-perdre. Llavors, si aquesta mateixa parella pot entrar aquí amb una... Bueno, guanyo jo avui cedeixo, seria, bueno, suposem... Ah, jo... Ostres, saps la distinció aquesta d'estratègia i necessitat? Ah, anar al cine és una estratègia, no és una necessitat. Tu quan dius que vols anar al cine... Quins anhels, quines coses vols satisfer? Doncs mira, jo he tingut un dia molt pesat, vull anar al cine perquè em vull distreure. Ha sigut un dia molt pesat, vull distreure, vull facilitat, vale, doncs distracció, facilitat. Ah, vale, mira, i tu la teva estratègia de quedar-te a casa, quines necessitats hi ha darrere? A veure, t'ho explica'm. Doncs mira, jo he tingut un dia horrible, he tingut un conflicte, no he sabut fer-ho, i em voldria quedar a casa doncs, perquè voldria explicar-t'ho i... Ah, vale, pues tu el que m'imagino que vols és connexió, escolta, vale. Doncs si jo necessito distracció i facilitat i tu necessites escolta, empatia, se'ns acudeix alguna altra alternativa que cobreixi les necessitats de les dues persones, de tots dos? Llavors aquí deixem de lluitar i pensem a col·laborar. Llavors diuen, bueno, escolta'm, mira, pues mira, què et sembla si ens quedem a casa... I jo faig el sopar i així tu pots descansar i després veiem una pel·lícula. A veure, sí, facilitat, connexió, en el sopar... Ah, sí, i tu has dit que volies connexió i empatia. Ah, doncs mentre fas el sopar xerrem i...
Ara aquesta parella es mereix un premi, eh? O sigui, és una parella ja amb un nivell elevat...
Avançada.
De... Sí, avançada.
Bueno, sap la distinció entre estratègia i necessitat. Bé, ha fet un curset de comunicació no violenta.
Exacte, fan equip, no? Sí. Fan equip.
Sí. Fan equip.
I també, no, jo crec que també hi ha l'afegit de... Val, si cadascú té una necessitat diferent, també pot haver-hi l'opció. Val, doncs jo me'n vaig al cinema, jo em quedo a casa tranquil i després, junts, que ens ve de gust fer.
No.
No, el poder, com a equip, posar diferents opcions a sobre de la taula, no? I poder ser proactius, no? De
sí.
Posar...
És com deien, no? Hi ha una cita que m'agrada molt de l'Einstein, bueno, em sembla que és de l'Einstein, diu, els problemes no es poden resoldre al mateix nivell on s'han creat, no? En comunicació no violenta, diem o es diu que el conflicte està a nivell d'estratègia, però de necessitat no. Llavors, això és l'estratègia, anar al cine, fer coses és l'estratègia. Busquem necessitats, veig les teves, veig les meves, treballem junts, deixem de lluitar, deixem de... i comencem a col·laborar perquè ens veiem.
Ara, tot això, clar, no es pot discutir o abordar o debatre si, com deia en Fran Ramon Cortés, un dels dos té disparat el sistema límbic. És a dir, si una de les dues persones s'enfada perquè l'altre no vol anar al cinema, en aquell moment tampoc no hi ha res a parlar, no?
Absolutament.
Perquè està en moda lluita.
Clar.
Sí.
Quan estem en moda lluita no podem pensar, no podem reflexionar, no? I veure amb claretat.
Sí. El Daniel Goleman amb això deia el segrestament de l'amígdala.
Sí, de l'amígdala.
Per mi, jo tinc una metàfora, diguem-ne, molt més tonta, o diguem, que és que el cervell, diguem-ne, on tenim totes les habilitats, és, el cervell s'ha anat construint per capes, llavors quan ja l'emoció està disparada es desconnecta la capa més evolucionada. I llavors, quan em van explicar això a nivell de neurociència, vas dir, ah, vale, ara ho entenc. O sigui, que quan tenim l'emoció disparada ens tornem tontos.
Clar, sí, sí, no, de fet és així, no?
No podem pensar.
No podem pensar, ens tornem tontos, perquè llavors tot, jo puc saber molta comunicació no violenta, però si estic amb l'emoció disparada, zero, m'he tornat tonto. He de tornar a recuperar, no? I el mindfulness pot ajudar molt, no?
Exacte, el fet de parar simplement, o inclús deixar-ho per demà, o per deixar-ho per un altre moment, no? Perquè no us ha passat alguna vegada que teniu com un conflicte o un problema que li doneu voltes, no trobeu la solució, i l'endemà quan us desperteu ja ho veieu d'una manera completament diferent i s'ha resolt sol. Doncs seria això, no? Moltes vegades podem, simplement parant, deixant passar la tempesta, doncs les aigües s'aclareixen i podem veure, no?, des de la serenitat i podem veure més, amb més claretat.
I tant.
Lao Tse. El so més fort és el silenci. When that
moon is big and bright, it's a supernatural. Diu Edith Sánchez, sociòloga, que potser el que cal és buscar millors condicions per conversar i també trobar una manera diferent d'expressar la nostra inconformitat. Trobar una manera diferent d'expressar la nostra inconformitat. Canviar l'espai rutinari per un altre de més càlid i amable, de vegades, contribueix a fer que la comunicació es renovi. Parlar des del cor, sempre remetent-nos al que sentim i no pas al que suposem que sent l'altre. És una fórmula que no acostuma a fallar. Com hem dit moltes vegades en aquest programa, pot ser útil també expressar com ens sentim nosaltres, i a partir d'aquí parlar. El que no teníem tant, no ho havíem esmentat tant, és el canvi d'ambient, no? Fins a quin punt pot ser útil? Sí, veig que sentiu tots dos amb el cap. Sí,
que comentaves una cafeteria, no? Però sí, inclús també jo soc molt partidària a vegades de poder anar a fer un passeig, i que, perquè moure el cos també ens fa moure el cap, no?, els pensaments d'alguna manera. I també el fet de moure'ns, caminar, no?, ens pot ajudar. O sigui que el canvi d'ambient, no?, i un ambient agradable, perquè no sigui a casa, que sigui un lloc extern, o si a casa tenim un espai que ens és agradable, una terrasseta, no?, doncs tot ajuda.
I l'Emma és també terapeuta de parella?
Sí,
llavors a consulta, quan tens una parella i un dels dos s'enfila per les parets,
sí,
clar, en aquell moment no pots canviar d'ambient, no?
Però, a la mateixa sessió, no?
Sí.
A la mateixa sessió posem límits. Clar, posem límits. El respecte és el primer de tot. I no, si una persona s'enfila, doncs val. Com et sents? No? És la primera pregunta. Com et sents? Què necessites? No? I aquí anem a dins de la persona. No? En lloc de centrar-nos en el conflicte, doncs ens metacomuniquem. No? Anem cap a dins i no? Veiem... S'està expressant d'aquesta manera, però perquè no té d'altres recursos. Li donarem, però anem a veure com es sent, què necessita, i que l'altra persona també ho pugui entendre. I que també, no, aquesta persona que li costa més, doncs que pugui entendre l'altra.
Clar.
Sí, i de fet, una de les eines que dono molt sovint per desenvolupar la comunicació conscient és, abans de plantejar qualsevol cosa, amb la parella, per exemple, jo mateix escriure i respondre a les preguntes de com em sento, què necessito i com ho transmetré perquè el missatge arribi, perquè és molt diferent a vegades el que dic del que realment vull dir i del missatge que arriba. Per tant, tots aquests elements els hem de tenir en compte i bueno, doncs, ser conscients que si escrivim i ho desenvolupem i pensar possibles solucions abans de plantejar el problema. Això també és molt útil.
Sí. Vol afegir alguna cosa, en Francesc?
Sí, aquí totalment d'acord, amb el que estava dient. Com afegir que per mi hi ha una part important en la comunicació, doncs, perquè sigui possible emissor, receptor, i hi ha una cosa que de vegades ens oblidem, que és que ha d'haver un canal. O sigui, i això a vegades és molt evident. Si jo truco a tu i estem parlant i es trenca la connexió, no, parem de parlar, no? En canvi, amb una conversa, hi ha una part que és la connexió, que no és visible, però si es trenca, deixa d'haver connexió. El missatge no arriba, és el que deies tu, no? Escolta'm, com pot arribar? I ser conscient és que hi ha certs missatges que estem donant que fa que la connexió es trenqui. Si jo acuso, si jo culpo, el missatge fa que la connexió es trenqui. Llavors, les claus que ens dona la comunicació no violenta, que ja ha donat dues claus superimportants, que és parlar des del que sento i necessito, fa que es torni a recuperar la connexió. Llavors el missatge pot arribar a arribar, inclús si pensi, li vull dir que ets un antipàtic. Com ho traslladem, això?
Com es resol en comunicació no violenta? Hauries de... O sigui, que també ha adreçat als fills,
exigència.
O a la parella, també... Exacte, exigència, no? És que això ho hauries de fer d'aquesta manera.
Bueno, les exigències tenen... quin és l'impacte en la relació de l'exigència? Que quan jo obligo a algú, només es pot revelar o es pot sotmetre. Llavors, sempre que faci una exigència... arribaré a això. Llavors, bueno, i què puc fer? Bueno, clar, si tu vols sortir-te amb la teva, sense tenir en compte l'altra, no utilitzis comunicació no violenta. Ara, si a tu t'interessa connectar i arribar a algun acord o que a la teva expressió arribi, doncs llavors sí que pots utilitzar-la. Llavors aquí has de mirar com transformes l'exigència a una petició i l'altra a veure com la rep, perquè en comunicació no violenta és jo sóc important i tu també ets important. I no importa que jeràrquicament estiguem diferents.
Però la petició, no importa, has dit, que jeràrquicament... És que ara amb la mascareta no t'he acabat d'entendre. O sigui, no importa que jeràrquicament estiguem diferents?
Sí, un pare i un fill, una mare i un...
Val, d'acord. Sí, els dos són igual d'importants.
Els dos són igual importants, o es poden posar límits des de diferents... Però et veig. De quina manera ens podem veure?
Perquè pot semblar que la persona que fa la petició s'està col·locant per sota, no?
Ah, bueno, clar, això és un patró mental que tenim, però aquí, si m'importes tu, és parlar del que a mi m'importa. Potser amb algun exemple concret podríem...
Sí, a vegades a la consulta, no? Que hi ha parelles que, en realitat, si escolten la necessitat de l'altre... quan ells reclames, estàs en el retret perquè l'altre no et dona, i a vegades si escoltes la necessitat de l'altre, potser els dos resulta que necessitem el mateix, el que hi ha al darrere és el mateix, sí. Que necessitem una abraçada, per exemple, o necessitem més afecte, i és molt, molt habitual, no? I quan en som conscients, ostres, canvia tot, no? Canvia ja el panorama, i és molt més fàcil el dir, va, doncs els dos volem una abraçada, doncs ens donem una abraçada, i a vegades també... moltes persones diuen, no, clar, és que jo li faig més abraçades a ell o a ella o més petons i tal. I és que al final, quan tu fas una abraçada a l'altre, la fas també per tu. No, és no veure en què jo dono a l'altre perquè jo estic donant més. No, també m'estic donant a mi i jo estic rebent també donant l'abraçada. No?
Bé, queda clar que ens calen més abraçades, no? Això sí, això està clar. Però també, Francesc, que ens cal més comunicació no violenta, aprendre'n més.
Sí, aprendre sobretot. Per exemple, sí, amb això que deies de l'abraçar, l'estimació, a vegades un missatge com dir, escolta, ets antipàtic. ¿Vale? Això, diguem-ne, el que provocarà l'altre serà reacció. No? Ara, la proposta de la comunicació no violenta és dir, vale, si jo dic que ets antipàtic, què m'està passant a mi? Ostres, doncs jo, surt aquest judici perquè jo estic necessitant tendresa, proximitat... I el meu missatge és, ets un antipàtic.
Que és una projecció. Clar,
però si això li dius a l'home que no és gens tendre, si li dius, és que necessito més tendresa, però l'home no és tendre, no n'expressa, diguem-ne, tendre si ho som tots, diguem-ne, però no està acostumat a expressar-ho.
Si jo dic, per exemple, que ets un antipàtic, no?
Sí.
Aquesta no funcionarà. Ara, si jo, per exemple, i jo què vull aconseguir aquí? Vull expressar... A mi el que m'agradaria és que tu em donessis aquesta tendresa. Llavors, ho puc demanar, llavors... Quan, si em has dit alguna cosa que m'ha fet sentir, que m'ha fet pensar això, jo puc dir, escolta, això que m'has dit, ara el que m'aniria molt bé, jo el que necessito mentalment és, el que estic necessitant és tendresa, connexió. Amb això que m'has dit, em sento fatal, perquè a mi, saps el que m'aniria bé? Tendresa... I ara no se m'acut cap manera com ho podries fer. Se t'acut alguna manera? I això canvia radicalment, perquè no t'estic acusat a tu de que siguis un antipàtic, sinó estic ficant el focus en mi, en la meva vulnerabilitat,
clar.
I t'estic demanant si vols fer-me la vida més maca.
Clar, això passa per canviar la forma en què ens diem les coses i les no només les com les diem, sinó com ens les diem a nosaltres.
I tant,
també,
i tant.
No?
I el que comentàvem abans de l'abraçada és un antídot molt bo per evitar els conflictes, no? el tenir com l'hàbit, no, de, en quant a la relació de parella, doncs de, abans d'anar a dormir a abraçar-nos, a aixecar-nos també a abraçar-nos, no tenir l'hàbit de més contacte físic, ens ajuda perquè té unes... té uns efectes a nivell d'hormones, feromones, no? que ens relaxa, que ens ajuda a tenir més vincle amb l'altre. I, bueno, sol prevenir bastant les discussions, perquè és molt diferent expressar què necessito donant la mà a la meva parella o simplement o tenint una mica, acabant-nos de fer una abraçada, que en un moment de tensió és que atacant, no? És que mai fas això, o és que generalitzant...
Sempre.
Sí,
sempre,
exacte,
mai.
Amb les típiques...
El sempre i el mai.
Són un clàssic. Distorsió, sí. Cognitiva. Sí.
Sí. Avui l'ofici de viure, callar per evitar conflictes.
Marie-Jeanne Truchot. Practicar la comunicació no violenta aporta una immensa serenitat en les relacions.
Persones que sembla que no s'alterin mai. Vosaltres creieu que és així, que ho dissimulen o que són ja persones amb un nivell com molt elevat de treball personal i que han aconseguit no enfadar-se mai? Aquí en aquest programa tenim amics que no s'enfaden. L'Emilio, recordo que l'Emilio Carrillo no s'enfada mai, i també en Manel Saltor un dia ens va explicar que tampoc s'enfadava. O sigui, vull dir que sí, que hi ha gent que no s'enfada. Jo he de reconèixer que encara no he arribat a aquest nivell.
I va preguntar com s'ho feien?
Sí, en el cas de... Precisament en el cas del Manel és a través del mindfulness, no? Que és quan... Que tu en saps molt, també, Emma, que és quan comences a notar la sensació de la ira en el teu cos. Bé, doncs ja tens una informació molt valuosa, que és a partir d'aquí no reaccionis, no?
Exacte, i escoltar la ira, no? A quina part del teu cos està,
sí.
Poder connectar amb ella, abraçar-la, connectar profundament.
És un moment que no m'enfadaré ara amb tu perquè estic escoltant la meva ira.
Exacte, m'estic escoltant a mi mateix.
M'estic escoltant a mi mateixa.
No? Perquè la meva ira, si no, em pot fer mal a mi i et pot fer mal a tu, per tant...
Bé, doncs llavors en aquell moment estàs callant, Emma.
No, en aquell moment, perquè no és el millor moment per... Mira, si et sembla bé, parlem en un altre moment. Parlem del tema en un altre moment. O sigui, posposem. No callem, ni en passem, no?
Posposem, val.
Posposem, ens escoltem. Què m'ha passat? Perquè bé, moltes vegades ens podem enfadar per una interpretació. Clar, perquè la percepció que tenim no deixa de ser la interpretació d'aquella realitat, però moltes vegades potser no és la realitat. Aleshores, doncs, deixar una pausa entre la situació, el que succeeix, i la meva interpretació, la meva percepció, és important perquè ens pot permetre veure d'altres opcions d'interpretació d'aquella realitat. I això venia perquè parlàvem també de la regulació emocional, de poder, ja, quan ja tinc la interpretació de la meva realitat, a partir d'aquí apareix l'emoció. No? Després d'un pensament apareix l'emoció i aquesta emoció va parar al nostre cos. Aleshores és escoltar-la, atendre-la i escoltar quin missatge m'està donant, què hi ha, si hi ha alguna cosa més profunda i a partir d'aquí poder-me entendre i a partir d'aquí ja puc comunicar o valorar si vull comunicar, si hi ha alguna necessitat en mi, si vull, què vull comunicar en l'altre, què vull aconseguir amb la meva comunicació, perquè depèn del que vulgui aconseguir, doncs ho faré d'una manera o d'una altra.
Francesc?
Sí. Jo podria afegir, per afegir el que ja has comentat, com fer cridar d'una altra manera o enfadar-nos d'una altra manera. Per mi, o el que ens proposa la comunicació no violenta és, si pots, diguem-ne, aturar-ho i no caure en això, doncs, diguem-ne, donaràs oportunitat al teu cervell a que actuï, no? Però si has de cridar, diguem-ne, cridar d'una altra manera seria cridar des del que tu estàs necessitant. O sigui, estic fart de vosaltres, seria una manera de cridar, he tingut un dia horrible, avui necessito tranquil·litat, sisplau, pareu. I estic cridant, però jo no estic culpabilitzant. O sigui, el problema del cridar i l'enfadar és l'impacte, l'efecte en les relacions. Però diguem-ne, per mi és com també important escolta, les persones tenen dret a enfadar-se. Llavors, aquesta persona és legítim que estigui enfadada i, a més no m'està culpabilitzant.
Clar, o sigui, s'està desfogant però no t'ataca. No?
No, perquè dic, jo necessito, Pau. He tingut un dia horrible. Bueno, doncs puc arribar a entendre-ho, no? Per què no respectar-ho, no? Si ja no puc més, si vols cridar, enfada't, però d'una altra manera que sigui, diem-ne, des de tu, des
del que tu. Perquè si no, llavors és el que deies, que és quan implosiones.
Si, i si no implosiones, efectivament. No. Llavors, moltes vegades jo tinc una certa, em produeix una certa incomoditat al jo parar i comptar fins a 10. Bueno, però després fem alguna cosa amb allò. Perquè aquella ràbia té un propòsit, no? Deies, anem a escoltar-nos. Escolta, què m'està demanant? Quina necessitat hi ha en mi que no està coberta? I a partir d'aquí vaig a demanar-la i si no me la dones tu, la buscaré un altre lloc. Però diem-ne, jo em busco, tinc cura de mi i em preocupo de mi i la ràbia és, escolta'm,
Sí, m'escolto.
Val, per tant, en Francesc Bonada no és partidari de comptar fins a 10.
Sí, però d'una altra manera.
Val, d'acord, d'una altra manera. I l'Emma?
Sí, tant. Sí. Comptar fins a 10, escoltar-me. I també va molt bé, perquè, clar, no tothom ho podem dir tot. No tothom. Per exemple, si tenim un cap a la feina, no? Que té un perfil així més narcisista i no el podem dir que ha fet una cosa malament, no? Perquè ens cauria...
No li podem dir ets un narcisista. No. O ets un psicòpata.
Exacte, no podem dir res de tot això. Haurem de fer servir el que se'n diu submissió estratègica, no?
Submissió estratègica.
Sí, no? Que és per poder lidiar amb aquestes persones que tenen més aquest perfil. Aleshores, li direm, no?, que ens agrada molt com fa la feina, que quina sort que tenim d'estar, no?, de treballar per ell, per exemple, o per ella. I, però, clar, no podrem dir-li la veritat, no podrem ser assertius. O sigui, el tema de l'assertivitat, en realitat, no la podem fer servir sempre. En aquests casos, no... ens pot ser contraproduent ser sincers i honestos o expressar les nostres necessitats. Per tant, va molt bé escriure-li una carta a aquella persona, dient-li tot el que li volem dir, ens desafoguem i després amb allò fem un ritual o el que sigui, però no li entreguem a la persona. M'explico? Això pot ser una eina també per poder expressar-nos i que tot això, aquesta ràbia o el que hi hagi, no vagi cap a dintre i no dir-ho a la persona que no li puc dir, perquè si no les conseqüències seran més greus.
És recomanable escriure-ho a mà, no? I no amb un e-mail, perquè conec, tinc un company que va escriure amb un e-mail i el va enviar sense voler.
Mare meva!
Sí, llavors...
Ostres!
I des de llavors va aprendre que era millor escriure home.
Doncs bona recomanació.
Sí, no? Bé, efectivament, al final la mare dels ous és la qüestió de la sinceritat, no? Sí. Que sembla com si fos una norma a seguir, no? És que hem de ser sincers, o és que jo sóc sincer, sóc sincera, i llavors ja sabem que podem caure en els sincericitis. Aquesta sinceritat mal entesa, no?
Sí, que sempre hem de veure, no?, a qui li diem i si realment el missatge que volem donar, si realment sumarà o serà més perjudicial, no? Perquè hi ha persones potser que no estan preparades, que encara que vulguin sentir alguna cosa, que no estan preparades per sentir alguna cosa concreta, no? Doncs hem de valorar tots els factors.
Ara, és una mica cansat haver d'estar pensant sempre si l'altra persona està preparada.
Doncs és un entrenament, també.
Sí.
És un entrenament que...
Què hem de fer?
Bueno, que qui vulgui el pot fer, que només faltaria, però que ajuda molt, perquè després ja ho tens integrat a la teva vida quotidiana.
O sigui, és intuir si, no? per què està preparat l'altre, no?
Ah, exacte, no? Que ho pots percebre també amb la comunicació no verbal, no? Pots, des de la comunicació no verbal i des de l'entendre el bagatge de l'altre, d'on ve l'altre, no? En quin moment de la seva vida està... si pot estar receptiu per escoltar el que li volem dir o el que no... no? I aleshores és poder ser estratègics. Com més ens coneixem a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes, més fàcil ens serà conèixer i veure els altres, però no la imatge que dona l'altre, sinó el que hi ha darrere de l'altre.
Clar, això amb la parella, la família, sí que és molt fàcil veure si aquell és un bon moment o no és un bon moment.
Sí, però també és més complicat, és més complex, perquè, clar, estem tots més a prop i hi ha tot un històric, no, de ferides que fa que ens puguem deixar arrossegar per l'emoció, no?
Clar, sí. I després perquè hi ha persones que efectivament callen per evitar el conflicte, però en l'expressió facial, no, a la cara, se'ls nota de seguida... Ja parlen, no? Sense parlar. No?
Sí.
En aquests casos, L'altre arriba a conclusions també que sí, són certes, però l'altre està callant.
Sí, aquí la comunicació no verbal és... El diàleg mental que tu tens, a vegades, només canviant el teu diàleg mental, la teva expressió canvia radicalment i això surt pels poros, no?
Val.
I això es veu de seguida. Llavors, canviar el discurs d'adonar-te de com estàs parlant... I ja us he dit una cosa que m'agrada molt, que jo havia sentit altres vegades, allò del sincericidi, que és allò, dic, no, és que jo per ser sincer he trencat moltes amistats.
I la és proposta... que ho he de dir perquè si no rebento.
Bueno, llavors, potser sí que hauries millor esperar, no? La cosa és, hi ha una proposta en comunicació no violenta que és l'expressió honesta, que és a dir, si has de parlar, parla de tu. Llavors, si jo dic que ets un antipàtic, estic parlant de tu, no estic parlant de mi. Llavors, parla del que tu estàs necessitant, sigues honest, escolta'm, això que has dit ara...
Sí, parlo de mi, sempre he de parlar de mi.
Sí, seria? Però diguem-ne, no és perquè sigui una regla, sinó que ajuda a que si jo parlo de mi, la connexió no es trenca. Si jo parlo, si tu m'has dit alguna cosa que a mi no m'ha agradat i et culpabilitzo a tu, que és bastant habitual i quasi inevitable, dir, escolta'm, jo estava bé, dius alguna cosa, estic malament, culpable a tu. Per tant, deponga su actitud, no? A vegades veus les pel·lícules, per favor, deponga, no? No. La cosa és, si jo estava bé i ara estic malament, és que potser hi ha alguna necessitat meva que no està coberta. Llavors, sóc honest, això que has dit no m'ha agradat, però no perquè tu ho hagis dit malament, sinó perquè a mi m'aniria millor d'una altra manera. I jo t'ho expresso, escolta, això no em senta bé perquè a mi m'aniria bé això, m'aniria bé això. I llavors el que estem convidant és que l'altre contribueixi al nostre benestar, no perquè ho faci malament, o perquè per culpabilitat, sinó perquè vol fer-nos la vida més maca. Que és algo humà.
Marie-Jeanne Truchot. Per comunicar-se no s'ha d'imaginar què passa pel cap de l'altre, sinó comprendre què vol dir.
Llegim a Comunicació no violenta. Els conflictes de la vida quotidiana ens afecten a tots, a la feina, a casa i a la vida en societat. La majoria de vegades s'acusa l'altre de mala fe. Estem acostumats a jutjar el comportament dels altres a partir del nostre punt de vista, dels nostres costums, de la nostra pròpia actitud. És força graciós constatar que l'altre, aquest adversari que tant ens irrita, al qual tenim ganes de dir-li de tot, pensa exactament el mateix que nosaltres i cadascú està convençut de tenir la raó. Aquí, suposo, Francesc, que hi ha molta feina a fer per desmuntar també maneres de fer socials, col·lectives, no? Que fent autocrítica també contribuïm molt a escampar com la pólvora als mitjans de comunicació, no? Perquè hi ha gent que acaba parlant i raonant amb el mateix to que les tertúlies de la televisió que veu, no? Que aquelles picabaralles dialèctiques, és veritat, eh? Sí, sí, de vegades jo penso...
O les pel·lícules dramàtiques.
Sí, no?
La violència.
Violència verbal, vols dir?
Sí.
Sí. Sí, en aquí hi ha el tema de tenir la raó, sí que genera molta, molta violència, en el sentit que si jo estic en el paradigma de que un té la raó, llavors és allò, només pot quedar un. Hem de lluitar per aconseguir-li. A més, és entrar en el conflicte. La cosa és com canviar del paradigma de hi ha una raó, n'hi ha múltiples raons. A vegades dic, és que tu tinguis raó no invalida que jo també tingui una raó. Llavors, això com es fa? Doncs mirant de posar connexió i entendre, escolta'm, tu quan estàs dient això, què vols dir? Què és l'important, què és essencial en aquesta proposta, no sé, en coses polítiques, no? A vegades jo sento certes propostes polítiques que em posen una mica... I llavors, no, què l'hem de prohibir que parli? I escolta'm, tu quan dius això, aquesta barbaritat, quin és el teu... què vols cuidar tu amb això? És una estratègia aquesta. A lo millor prohibint alguna cosa, fent que marxin els, no sé, els islàmics de no sé on, doncs aconseguiré no sé què. Vale, tu què vols? Protegir? Vols tenir cura de tu? Tens por? Bueno, aquesta és una estratègia. Doncs anem a veure com podem cobrir aquesta necessitat, perquè això és important. No podem anul·lar això. Ara, aquesta estratègia no està tenint en compte altres persones. De quina manera podem cuidar la teva necessitat o anhel de seguretat i que puguem respectar també les necessitats dels altres. Llavors, és trencar el paradigma del tu i jo, anem a necessitats i aquí el món que s'obre és de possibilitats infinites. Perquè ja, com anem al cor, abans parlaven de el comunicar-se al cor, no? Pues per mi comunicar-se al cor és comunicar-se a nivell de necessitats, que és el que ens uneix a nivell d'ésser humà. Tots tenim en comú les mateixes necessitats. Sí. Si podem connectar a aquest nivell...
Exactament. Sí, i també jo crec que és interessant a vegades quan entendre que a vegades l'altre pot ser un mirall de mi mateix, no? De com quan a mi alguna cosa que diu l'altre m'irrita profundament, en lloc d'atacar o no, posar-nos simplement nerviosos cap a l'altre i de centrar-nos en nosaltres, va molt bé el fet d'escoltar-nos, no? Què hi ha en mi d'allò que m'està irritant? Què és el que a mi profundament m'irrita realment? Quina part de mi? O sigui, què està passant en mi? O sigui, centrar-me més en mi, podrem descobrir moltes coses. I abans també has dit una cosa que jo, Francesc, trobo que és molt, molt important i bàsic, que és el com em parlo jo a mi mateix, a mi mateixa. No? Que, com em parlo? Què em dic? Perquè moltes vegades...
No, ens diem les barbaritats. Sí, sí.
Clar, i potser ens estem tractant molt pitjor a nosaltres mateixos, no? Podem ser els nostres pitjors enemics, no? Que no la resta. Mm-hmm. Mm. I moltes vegades també quan diguem, és que tu ets, abans no sé què has dit,
antipàtic.
Quan jutgem una altra persona, ets antipàtic, o quan jutgem una altra persona, moltes vegades també podem analitzar, perquè moltes vegades són projeccions, no? Els judicis. Analitzar què hi ha al darrere, no? És que hi ha en mi també d'aquesta, de l'antipatia, o de... Què hi ha? Què hi ha en mi?
Avui a l'Ofici de Viure estem ja en la recta final, estem parlant de comunicació no violenta, de callar per evitar conflictes, de persones que callen per evitar conflictes, però també de persones que callen perquè en aquell moment potser esclatarien i la dirien massa grossa. I llavors arriba un moment que s'estimen més callar. I aquestes persones potser estan molt enfadades o molt molestes i després resulta que callen no un dia, sinó un dia i un altre, i un altre, i un altre, i un altre. I aquell, hi ha psicòlogues i psicòlegs que diuen que aquell silenci es converteix també en una forma de maltractament psicològic. No sé si estaria d'acord l'Emma
Ribas. I tant, és la retirada, no?
Sí.
És una forma
de deixar de parlar, per exemple, a la parella.
Sí, exacte, és una forma de, una altra forma de...
D'agressió,
sí. De comunicació violenta.
No és comunicació violenta, va.
Sí, o sigui, els silencis poden ser...
No? Molt durs, eh?
Molt sí. Durs, molt, molt nocius, no? Molt intoxicar, no? I molt... poden fer realment molt mal. I aquí hi ha un, no? Aquest malentès, que moltes vegades és, no, mira, per no discutir jo, me'n vaig i no parlo. Una altra cosa és dir, veiem que ens hem encallat en el tu, no? L'atac contra atac, i dir, val... Mira, què et sembla si ho deixem per un altre moment? Ja, en un altre moment ja agendem una hora per parlar d'aquest tema. I ja està. I no, dir-ho d'aquesta manera. I l'altra és la retirada, que és me'n vaig, tanco la porta i no
un
saps...
Un cop de porta?
Sí. I no saps ni on vaig, ni quan torno, ni i quan torni et segueixo sense parlar. Això és un dels pitjors càstigs.
Sí?
I és una forma, sí, molt dura que per desconeixement... Molta gent ho fa.
Clar, està bé dir-ho, perquè parlem molt de la violència física d'aquesta xacra, però en canvi no parlem de la violència psicològica.
Exacte.
Mm. I aquest és un tipus, no?, de violència psicològica.
Sí, sí. Mm. Sí, sí. Sí. I també podem parlar molt bé, no?, i des d'una comunicació no violenta, però a vegades en el contingut del missatge pot haver-hi una agressió subtil, encoberta, no?, que a vegades no es veu, com, per exemple, moltes vegades els micromasclismes, o... No, que queda com... No, des de la comunicació no verbal, potser, o el que sigui, però passen absolutament desapercebuts, i realment, no, per molt bé que parlem o expressem, en allà hi ha un petit partit d'art que se li clava a l'altra persona. Sí. I jo sempre dic que... al final, la persona que tens al davant és com sagrada, d'alguna manera, no? Que si podem comunicar-nos el millor possible i no fer mal a l'altre, molt millor, perquè el dolor que li causem a l'altre és que ens retornarà per 10, d'alguna manera. No? O sigui que si podem cuidar molt i molt bé la comunicació, és, no, pots tenir una vida molt més...
Molt més saludable.
Sí.
Hi ha una cosa que has dit aquí que a mi em desperta com... l'atenció en la intenció. O sigui, moltes vegades no és tant el fet... Un silenci pot ser molt positiu o molt negatiu. La comunicació no violenta, tu pots utilitzar la tècnica de la comunicació no violenta per ser molt violent, perquè la comunicació no violenta és per connectar. Si jo utilitzo la comunicació no violenta per aconseguir el que jo vull, això és molt violent. Llavors, el silenci, si és un silenci que el faig per castigar, això és molt violent. Ara, si és un silenci d'escolta'm, ara no puc parlar, necessito esbandir i anar-me'n per després calmar, poder parlar, això és una intenció de vull cuidar la relació. I és un silenci o una fugida que té, que darrere hi ha una intenció de cura. Llavors, moltes vegades és quina és la meva intenció? Quan jo estic dient això amb aquesta persona, què vull aconseguir? El Marcel Rosemont tenia una anècdota de escolta, anava pel carrer, bueno, conduint, i llavors algú li feia una malifeta i l'insultava, no? I diu, no, i després de no sé quants anys de carrera vaig depurar molt i vaig passar de dir imbècils a dir-li psicòpata, però al final deia el mateix. Llavors, quina és la meva intenció dient insultant a l'altra persona? Que em faci cas? Llavors, quin és l'efecte? No, doncs, escolta'm, no és eficaç. Què tal si proves una altra estratègia, una altra manera? Quina és la teva intenció? Que t'escolti, que canviï la seva manera de fer, i també des d'on canvia. Vols que canviï perquè té por, perquè tindrà por un càstig, o vols que canviï perquè et vol fer la vida més maca?
Hi ha una frase amb la qual acabem aquesta conversa d'aquesta comunicació no violenta de Marshall Rosenberg: escoltem el que necessiten les persones en comptes del que pensen, que és una frase que ja ens ha dit d'altres maneres també en Francesc. Quan algú ens està parlant, està atents a les seves necessitats, no? No tant al que ens està dient en paraules, de la manera en què pot, eh?
Exacte, i tant, el món
canvia. Hem de codificar, no? De traduir.
Hem d'humanitzar.
Val.
Hem d'humanitzar, perquè darrere d'aquelles paraules hi ha un ésser humà que pateix segurament.
Emma Ribas, Francesc Bonada, ha estat un plaer. Moltes gràcies. Igualment. Per haver tornat a l'Ofici de Viure. Igualment. També podríem estar hores, eh? Sí, parlant de la comunicació no violenta, però bé, esperem haver donat alguna eina que sigui útil als oients i a les oients. Doncs fins una altra, que vagi molt bé.
Igualment.
Vinga, un plaer, Emma.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Avui Sergi Torres, a l'Ofici de Viure, tancant el programa com cada diumenge, ens proposa parlar de la bellesa de l'error. Sergi, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Gaspar. Gràcies.
I on li veus tu la bellesa en l'error?
Mira, si no ens jutgéssim, errar, equivocar-nos, seria meravellós, perquè és on està l'aprenentatge, és on està el descobriment, és on està l'aspecte espontani de la vida, està en l'errada. Què passa? Que nosaltres, com ens hem inventat aquest personatge nostre que ha de complir certes expectatives personals, expectatives socials, expectatives X, doncs aleshores no ens permetem equivocar-nos, perquè pensem que equivocar-nos ens fa pitjor o ens fa sentir que no som perfectes, quan en realitat l'ésser humà actual no és un ésser perfecte, sinó que és un ésser que està en descobriment, és un ésser que està aprenent. Per tant, necessita l'error. Aquells que són humils no tenen por d'equivocar-se, perquè estan aprenent, són conscients que estan aprenent i veuen i viuen l'error com una oportunitat de descobrir alguna cosa que no sabien abans de que succeís aquell error. També hi ha un aspecte de l'error que és aquell error que nosaltres som conscients. Ser conscient que m'he equivocat en això o he comès aquesta errada. Però si som honestos, de nou, no sé, aquella situació, aquella acció que jo penso que m'he equivocat, que he comès un error, no sé quin és el desenllaç d'allò. Per tant, no sé si és una errada finalment o no. Quantes errades que pensàvem que eren errades no han acabat sent errades i n'hem après d'elles. I després hi ha un altre aspecte de l'errada també, que és l'errada inconscient, que són aquelles errades de les que no som conscients i, per tant, no podem aprendre perquè no les veiem. Per tant, la bellesa de l'error, si observem, si ens aturem a mirar la sensació de que ens hem equivocat, tindrem l'oportunitat de descobrir com estem aprenent dins d'aquella situació que nosaltres ens pensàvem que era una errada.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio un diumenge més. Moltes gràcies, Sergi. Una forta abraçada.
Gràcies, Espà.
Als oients i a les oients també. Una forta abraçada.